Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. El govern de l'Estat acaba d'aprovar la declaració d'emergència migratòria a les Balears en resposta a l'increment de migrants arribats al litoral autonòmic durant enguany i davant la necessitat de reforçar l'atenció humanitària a aquestes persones. Es tracta d'una passa que acabem de conèixer. S'ha aprovat fa just uns minuts al Consell de Ministres d'avui, tan sols una setmana després que el govern va anunciar al Parlament, aquí a la Cambra Autonòmica, que s'havia rebutjat la contingència migratòria sol·licitada per les Balears. Parlem avui, es tracta d'una emergència. El govern en el seu moment xerrava de contingència, dos conceptes diferents que mirarem d'esclarir en els pròxims minuts per conèixer exactament quin és l'abast d'aquesta declaració en un dia en què el conseller d'Educació assegura que veu compatible mantenir els seus acords amb Vox, que passen per incloure la vehicularitat del castellà a les escoles sense modificar ni el decret de mínims ni la llei de normalització lingüística. Són dues línies vermelles que ha traçat l'executiu fa temps quan s'aborda aquest assumpte amb els seus socis. Paraules d'Antoni Vera, en seu parlamentària, en una sessió marcada pel debat lingüístic, amb una oposició que li reclama no fer passes enrere en el model educatiu de les Illes, mentre la diputada de Vox, Manuela Cañadas, s'ha mostrat confiada que podrà capgirar la negativa inicial del PP a votar en contra de la seva proposició per modificar la llei i, de fet, Vox espera millorar-la via esmenes. Avui és dimarts, 16 de setembre. Ivan López, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. Ho fem en titulars amb Guillermo Ortego. Bon dia.
Bon dia.
Que passen pel cas del mestre de Son Sardina condemnat per assetjament. Educació ha posat en marxa el procés per intentar apartar-lo.
La conselleria ha iniciat el tràmit per convocar la comissió paritària, organisme en què s'ha de votar si el mestre en qüestió, Miquel Roldán, se sotmet a una avaluació de riscos laborals per decidir si està en condicions de fer feina amb menors. Una via que Educació ja va intentar, però els sindicats no hi donaren suport. Avui els alumnes han continuat sense anar a l'escola.
Nova protesta contra l'Estatut Marc a la Sanitat.
Aquesta vegada liderada per les infermeres que, entre altres qüestions, reclama la jubilació anticipada del col·lectiu a partir dels 60 anys i l'ampliació de la carrera professional. A Son Espases han secundat la concentració un centenar de professionals.
Acabament irregular de la temporada a les zones turístiques de la Badia d'Alcúdia. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia, sí, efectivament, perquè mentre els hotels de la platja de Moró preveuen durant el mes d'octubre una ocupació superior a la de l'any passat, que va ser de rècord, els hotels de Can Picafort i també del Port d'Alcúdia, ara mateix les reserves són inferiors a les de fa un any. Les causes d'aquesta desigualtat apunten que pot ser que perquè mentre a la platja de Moró atreu turistes alemanys de més poder adquisitiu, els turistes alemanys de Can Picafort i el Port d'Alcúdia pateixen, en canvi, més els efectes de la inflació al seu país.
A Eivissa, el grup ecologista Amics de la Terra ha denunciat que en plena alerta per sequera, el propietari d'una mansió de Sant Llorenç té previst buidar i tornar a omplir tres piscines. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. Asseguren que no és un cas aïllat perquè el malbaratament d'aigua és una pràctica habitual, diuen, a les cases de luxe sense cap control de l'administració. Denuncien també que una de les piscines de la casa és de dubtosa legalitat i presenta unes dimensions descomunals. S'han calculat que es malbarataran entre 500 i 800 tones.
A Mahó, mentrestant, la nova piscina roman clausurada des de fa 20 dies. Poques setmanes després de la inauguració es van detectar deficiències d'accessibilitat i problemes tècnics. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament mira ara de resoldre-ho tot plegat amb l'objectiu de mirar de reobrir dilluns que ve. Hi havia problemes amb les escales d'accés, els desaigües dels vestidors i també les bombes de climatització, entre d'altres. Una situació que havia provocat queixes dels usuaris. També es durà a terme una neteja integral d'aquesta nova piscina.
I un dia més, ben pendents del Pròxim Orient i de l'ofensiva terrestre llançada per Israel per ocupar Ciutat de Gaza.
El govern de Netanyahu ha confirmat que avui ha començat aquesta operació damunt la capital, on malviu a mig milió de persones anunciada el mes passat, mentre una comissió d'investigació independent de l'ONU conclou que Israel ha comès genocidi contra els palestins. Avui s'ha confirmat que Espanya no anirà a Eurovisió si Israel hi participa.
I en els esports, el Mallorca continua sense guanyar. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Els vermells varen perdre 3-2 contra l'Espanyol ahir vespre a Cornellà i amb un punt sumat en les 4 jornades disputades són penúltims a la classificació. Tot i que el conjunt català va quedar amb 10 futbolistes i que Morici, amb 2 gols, va aconseguir igualar el partit, els de Jago Barrasate no varen ser capaços de sumar, encaixant el tercer gol des dels 11 metres al minut 81. Això després que Raillo provoqués un penal evitable. Un cop més per un equip que necessitava sortir reforçat del camp de l'Espanyol i que diumenge rebrà l'Atlètic de Madrid a Somoix.
I atenció a aquest avís de l'AEMET, la Mediterrània du 20 mesos amb temperatures per sobre del que es considera normal. De fet, ens trobem ara mateix en una setmana amb un ambient totalment estiuenc. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui tornem a tenir una jornada calorosa a bona part del territori. Entre les Pitiuses i també bona part de Mallorca continuarem amb un termòmetre pràcticament sense canvis respecte d'ahir. Ara bé, entre el nord-est de Mallorca i també Menorca, a causa d'una entrada de vent de gregal, sí que notarem una petita baixada de la temperatura. Poca cosa, en general, tornarà a fer més calor de la que seria habitual en aquestes alçades de l'any. D'altra banda, aquest vent també farà que al nord del territori el panorama marítim sigui una mica més complicat i marcat per la maror. I quant al cel, seguirem amb aquesta alternança de sol i núvols baixos. I en vista demà, el panorama serà bastant semblant. Tindrem una temperatura sense canvis respecte d'avui. A primeres hores predominarà el sol, mentre que a partir del migdia els núvols baixos tornaran a fer acte de presència.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en portada, el govern estatal ha declarat l'emergència migratòria a les Balears per mort de l'increment del nombre de persones arribades en embarcacions irregulars a les costes de l'arxipèlag, que aquesta emergència s'estendrà fins a final d'any i permetrà reforçar l'atenció humanitària de les persones migrants que arriben a la costa balear en situació de vulnerabilitat.
Ho ha aprovat avui el Consell de Ministres després de setmanes d'estira i arronsa entre els governs balear i estatal. Aquesta declaració inclou diferents actuacions, entre les quals es troben l'habilitació dels espais necessaris per garantir l'allotjament i atenció adequats, serveis de traducció i interpretació, atenció mèdica a les persones ateses en els recursos d'emergència o atenció a les necessitats bàsiques d'alimentació, salubritat i seguretat. Per a tal fi, incorpora una inversió de 6,75 milions d'euros.
Entre la planificació d'infraestructures d'acolliment es troben dues instal·lacions d'espais modulars per a l'acolliment temporal de persones migrants en trànsit en els ports d'Eivissa i Formentera d'imminent obertura.
Aquests dos espais s'unirà pròximament un tercer projectat al port de Palma. Aquestes instal·lacions, dotades de serveis de seguretat, higiene i climatització, contemplen també espais específics per a l'allotjament de dones i menors. Programa d'atenció humanitària, el programa d'atenció aquest, estarà dirigit a atendre les necessitats bàsiques de les persones immigrants en situació de vulnerabilitat per la deterioració física i la manca de suports socials, familiars i mitjans econòmics que arriben a les costes espanyoles o accedeixen al nostre país per les ciutats de Ceuta i Melilla. És, per tant, un programa d'emergència, l'objectiu final, del qual és el de garantir els drets fonamentals i assegurar el respecte a la dignitat d'aquestes persones.
Declaració que s'ha aprovat just unes hores després que han arribat dues embarcacions més amb 23 persones migrants a Cabrera i a Formentera, segons ha informat la delegació del govern espanyol. La primera ha estat interceptada a 5 milles de l'illa poc abans de les 11 del vespre.
A bord hi viatjaven 14 persones, totes d'origen de països subsaharians. Hores més tard, cap a les 3 de la matinada, han estat localitzades 9 persones d'origen magrebí. En aquest cas, havien desembarcat a Formentera i han estat rescatades mentre caminaven per una carretera de l'illa.
La notícia de la declaració en Consell de Ministres l'hem coneguda fa tan sols uns minuts. Estem pendents en aquesta hora si al Parlament ja s'han produït valoracions d'aquesta aprovació per part del Consell de Ministres. Cambra Autonòmica, Maria Eugènia Queglas, bon dia.
Bon dia, oficialment no. El govern està estudiant la declaració aprovada pel Consell de Ministres, però fonts institucionals apunten a una petita, diguem, que trampa lingüística per als objectius illencs. Això és una emergència migratòria, no una urgència migratòria. És a dir, el que ha aprovat avui la Moncloa permetrà que, per exemple, es facin les obres d'acollida dels ports, però en cap cas suposa que els consells deixin de rebre els 49 menors procedents de Canàries. No es reconeix, diuen, la saturació dels centres d'acollida de cada illa.
I és que just avui, Maria Eugènia, hem sabut que l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, l'IMAS, s'haurà de fer càrrec de la tutela de 20 menors més que han arribat aquests dies a les costes balears procedents del nord d'Àfrica. Ho ha explicat la vicepresidenta Maria Antònia Maria Estarellas a la cambra.
Sí, ha estat probablement el moment més tens de tota la sessió de control. Estarella és visiblement afectada, rebatia la diputada socialista Teresa Suárez, quina formació era més racista o alimentava més el feixisme. L'objecte del debat era just en l'acollida dels 49 menors que han d'arribar des de les Canàries. La vicepresidenta responsable de la política migratòria del govern ha assegurat que els rebria encantada si el problema migratori a les illes, però va molt més enllà d'aquesta cinquantena d'infants.
Cacen les seves polítiques i se posen com a escut a 49 nins. La ciutadania sap que aquests 49 nins no són els culpables de tot això. Ho saben perfectament. Estan alimentant un monstre, que és el feixisme. I això mos passarà factures a tots. A vostès, l'any 27.
Vostès són els que alimenten el feixisme. Vostès, no nosaltres. Vostès, diàriament. Diàriament, en les seves paraules i les seves divisions. Vostès, diàriament. I miri, senyor Suárez, això no va de 49 immigrants. Ho han dit 40 vegades. No va de 49 immigrants. Què feia vostè ahir a les 10 del vespre, senyor Suárez? Jo li puc dir que feia jo ahir a les 10 del vespre. Jo ahir a les 10 del vespre xerrava amb el seu director de CIMAS, que li acaben de notificar que li envien 20 menors més.
No ha estat l'única topada de la sessió pels menors d'origen africà. L'expresident de Formentera, el diputat Llorenç Còrdoba, també s'ha sentit ferit per les acusacions de racisme del PSIP.
Maria Eugènia, aquesta decisió del Consell de Ministres ens ha capgirat, podríem dir, una mica el guió de l'informatiu, un informatiu que avui estava molt pendent també del debat lingüístic. El govern de Marga Proens es compromet a complir amb els acords amb Vox sense trepitjar, això sí, ha dit, les seves línies vermelles. És el missatge d'urgència que va donar ahir al Partit Popular per justificar el rebuig a la proposició de llei de Vox que introduïa el castellà com a llengua vehicular a les escoles. Avui el conseller d'Educació, Toni Vera, li ha donat solemnitat a la sala de les Cariàtides, però com s'ho ha pres Vox?
Dirien que en la major normalitat del món, en acabar la sessió de control i després de sentir les paraules de Vera, la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, ha convidat el PP a admetre a tràmit la seva iniciativa i després corregir-ho amb el que trobin via esmena.
Evidentemente se tiene que tocar alguna normativa, si no, no se podría hacer efectiva y sería papel mojado, una tomadura de pelo para los ciudadanos. Creo que el Partido Popular, igual que hizo en diciembre con los presupuestos que tumbamos y la ley democrática, se ha precipitado en hacer unas declaraciones y que se puede presentar, en vez de no admitir a trámite una ley, se pueden presentar unas enmiendas que mejoren el texto y llegar a acuerdos.
Es assegura que les relacions amb el PP estan bé, renegociaran l'admissió a tràmit d'EU de la seva proposició de llei en els despatxos i ha presumit de marcar l'agenda política. De fet, la seva iniciativa lingüística ha protagonitzat bona part de la sessió de control. Primer, la diputada de Més per Mallorca, Maria Ramon, li ha demanat al conseller d'Educació que sigui clar si aposta pel conflicte lingüístic amb Vox o pel consens de 40 anys. La socialista Amanda Fernández li ha demanat a Vera que no faci més voltes i sigui clar.
Per damunt dels interessos polítics, dels partits, de les disputes parlamentàries, hi ha la dignitat i el futur d'aquest país. I el país necessita un missatge clar del seu govern, que el català no se toca, que la normalització lingüística i el decret de mínims no se toquen i que l'escola que coneixem continuarà sent un model de cohesió i de futur, o polítiques d'odi i de fractura, o 40 anys de consens i dignitat.
Ni se vol girar ni s'ha contestat sí o no. Suspendria, senyor conseller d'Educació, vostè suspendria. Miri, no només no poden votar aquesta barbaritat de llei, és que qualsevol modificació que facin de la llei d'educació del model lingüístic és un blanquejament a Vox i és un atac a la llengua i a l'educació.
I és que el conseller d'Educació ha esperat al final de la seva intervenció per dir quins són els seus plans en claretat.
No modificarem el decret de mínims, no modificarem la llei de normalització lingüística i no els modificarem perquè són compatibles amb la vehicularitat que nosaltres defensam i no els modificarem perquè nosaltres creiem en les normes de consens. Tant de bo el socialisme fes el mateix en la Constitució espanyola.
Asseguren que el PP ja ho té escrit. La qüestió ara és quan ho registraran aquí a la cambra.
Maria Eugènia, hem parlat de migració, hem parlat d'educació, però l'economia ha estat la reina dels cara a cara.
Sí, la primera pregunta ha estat la del líder de Més per Menorca, Josep Castell, que no entén que el govern del PP no vulgui que l'executiu de Pedro Sánchez li condoni 1.700 milions d'euros de deute. El menorquí diu que preferir que el pressupost de les Balears tingui uns 150 milions més que s'estalviaria desinteressos que o tingui l'Estat, dels quals no se sap mai si arribaria res a les illes, però hem manté que no vol fer el joc als socialistes.
Felip II, quan li van enfonsar l'armada invencible, va dir allò tan castís de més val honra sense barcos que barcos sense honra. Vostè, seguint aquesta tradició castissa de la dreta espanyola, també prefereix la honra espanyolíssima per damunt dels interessos dels ciutadans de les Illes Balears. Molt malament, senyora Provenç.
Miri, senyor Castell, jo no defendo els interessos de ningú més que dels ciutadans d'aquestes illes, però el que no faré serà defensar els interessos ni del senyor Sánchez ni de la seva necessitat de blanquejar els acords d'independentisme per mantenir-se a la Moncloa.
Més dura ha estat Proens a la resposta als portaveu del PSC Més per Mallorca al Parlament. Ha atiat a l'oposició illenca amb un nou terme, l'esquerra de caviar. Primer ha intentat treure els colors a Lluís Apesteguia quan la cosa viranista l'ha acusat d'inflar com mai la bombolla dels preus de l'habitatge.
Jo li proposo i li demano, senyora presidenta, que intervenguem el mercat, que limitem els preus del lloguer, que fixem un topall en el preu de l'habitatge perquè és un bé essencial que garanteix la vida de les persones, la vida digna de les persones, i que també intervenguem el mercat per dir que no se pot fer negoci i que, per tant, les cases a les Illes Balears només se poden comprar per viure-hi, no per fer negoci.
Vostè no se n'adona que cada pic que me demana per habitatge sangra per la ferida i reconeix el fracàs de 8 anys de política d'habitatge per rics, perquè vostès, al cap i a la fi, són l'esquerra caviar, l'esquerra que fa un xalet amb piscina cada 26 hores en aquestes illes, l'esquerra que no li agraden els plurifamiliars, que no li agrada que posem sols per fer plurifamiliars, perquè vostès són més de xalet en rústic amb piscina.
En la mateixa línia ha contestat a Iago Negueruela, el socialista, ha acusat el govern popular de ser negocionista de tot, sobretot pel que fa a la massificació turística, però ens l'ha acusat de demagog en la filosofia, en aquest cas turística.
Veo que la fuente, como no quiere hacer nada en materia de agua, ¿qué hace? Niega la sequía. Igual que usted niega la saturación. El señor Bauzá niega la saturación. El señor Mateo, no hay atascos. Y así están haciendo de no hacer nada, negar los problemas, ser negacionistas de la realidad. Pero hoy lo más importante, y sí le diré de forma clara, señora Proens, de forma clara y rotunda, hoy usted no niegue aquí otra vez el genocidio de Gaza y diga claramente lo que acaba de decir.
Se ha acabado el tiempo.
Vostès no son turistas. Vostès son viatgers. Vostès no caminen pels carrers. Vostès no massifiquen perquè vostès leviten, senyor Negueruela. Clar, i per això vostès, aquesta esquerra caviar, aquesta esquerra de luxe, el que no vol són turistes. Vol que només vostès puguin fer turisme o puguin viatjar, com se diu ara, pels esquerrans.
Ara ha començat el debat de la presa en consideració de la proposició de llei de la cogestió dels aeroports que demanen els ecosobiranistes. Sortirà endavant, es tramitarà perquè el PP hi està d'acord. El PSC s'estendrà. Tot, però, s'haurà d'acabar decidint el Congrés dels Diputats qui és que realment haurà de dir si dona aquesta competència o no al govern de les Illes Balears.
Gràcies, Maria Eugènia Queglas, per aquesta extensa i actualitzadíssima crònica parlamentària. No deixem de parlar dels aeroports perquè a Eivissa, Aena planteja crear un nou vial d'accés a l'aeròdrom per millorar la fluïdesa del trànsit que es podria incloure en el document de regulació aeroportuària de 2027. Enguany s'ha incrementat un 1% l'afluència de passatgers a l'aeroport eivissenc i és una crònica de Gemma Guasch.
L'aeroport d'Eivissa experimenta any rere any un increment del flux de passatgers i, per tant, augmenta també el trànsit de vehicles al seu voltant. Aena i les administracions locals estudien crear un vial addicional d'accés que podria incloure's en el DORA de 2027, que és el document que recull els projectes de millora previstos a les infraestructures aeroportuàries que s'executaran en un termini de 5 anys. Marta Torres és directora de l'aeroport d'Eivissa.
Buscar una vía adicional de acceso al aeropuerto que dé mayor agilidad, ¿no? En ese sentido,
Seguimos trabajando y realizando estudios, hemos tenido conversaciones con las instituciones competentes, tenemos bastante avanzado unas actuaciones de mejora y estamos a la espera de que se terminen de confirmar.
Enguany ha crescut un 1% el flux de passatgers i un 2% el moviment d'aeronaus. Al setembre i octubre s'anirà reduint l'activitat per començar la temporada d'hivern amb algunes novetats, com la ruta directa entre Eivissa i Brussel·les.
Sí, llama la atención la programación de una nueva ruta que ya está vendiendo la compañía Transavia con Bruselas y que nos permitirá una conectividad internacional nueva que hasta ahora no teníamos.
En una setmana es quedarà tancada la programació de les connexions d'hivern amb l'aeroport eivissenc.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Del 16 al 22 de setembre celebram la Setmana Europea de la Mobilitat a Palma. No te'n perdis les jornades de debat, la ruta nocturna amb Font de Misteris, la gran diada de la mobilitat per a tota la família o la trobada de rutes saludables, entre d'altres activitats. Informa't en el web movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
El repàs a l'actualitat passa per la notícia que ara vos contarem. La Conselleria d'Educació ha posat en marxa el procés per tractar d'apartar de tasques docents Miquel Roldán, el professor condemnat per assetjar un menor. El docent treballa com a interí al Col·legi Maria Antònia Salvà de Son Sardina, a Palma, on les famílies boicotegen l'inici del curs mentre hi exerceixi aquest mestre.
Ara Educació ha sol·licitat l'informe preceptiu a la Junta de Personal per convocar la comissió paritària, en la qual representants de l'administració i dels sindicats docents votaran si s'ordena Roldán sotmetre's a una avaluació de riscos laborals que jutgi si està en condicions de treballar amb menors. Tot i la condemna, el jutge no el va inhabilitar i ara l'única via és la comissió paritària. Aquesta ja es va reunir al febrer, però els sindicats van impedir la inhabilitació del professor. Ara reactiva aquesta via enmig de la pressió de les famílies que no duen els infants al col·legi per mort de la presència del docent condemnat. Avui, hora baixa, l'AFA de l'escola ha convocat una concentració silenciosa oberta a tothom i convida a anar-hi vestit de negre.
Més qüestions. El sindicat Unió Obrera en Balear demana a la Conselleria d'Educació que elimini els cursos de formació de religió per als docents que imparteixen aquesta matèria. La UOB lamenta que l'actual sistema educatiu està cada vegada més en fora, diu, de ser un sistema laic.
El portaveu del sindicat Biel Vives especifica que la Unió Obrera Balear no li sembla malament que els docents de religió rebin formació, però considera que l'hauria de pagar en tot cas l'Església Catòlica. Vives recorda que l'any passat ja es va oferir un curs d'aquesta matèria i enguany un altre.
Que en tot cas s'hauria de fer atenció a la diversitat, si tant vols, i per tothom, i no donar una prioritat en els professors de religió. Entenem que les classes de religió, la religió s'ha de tractar com a fenomen antropològic o com a fenomen cultural, no s'ha de tractar com a dogma, que és el que passa ara. I l'Open Ensenyament sempre ha estat molt clar en aquest sentit.
La Unió Obrera també lamenta que Educació té una oferta formativa minsa que obliga els docents a pagar-se la formació en empreses privades o en altres entitats que assegures lucren a costa dels treballadors.
I en un altre àmbit, en el de la sanitat, a més dels metges, un altre col·lectiu, el de les infermeres, està en peu de guerra contra l'Estatut Marc que prepara el Ministeri. Més d'un centenar d'infermeres s'han concentrat a les portes de l'Hospital de Son Espases per protestar contra la mesura. Es tracta d'una protesta convocada arreu de l'Estat pels sindicats SATSE, la UGT, Comissions i CESIF, que, entre altres qüestions, reclama la jubilació anticipada del col·lectiu a partir dels 60 anys.
Els sindicats no descarten fer noves concentracions i fins i tot una vaga si el Ministeri no escolta les seves reivindicacions. La presidenta del sector del sindicat de CESIF dels Balears, Malú García, també ha reclamat la millora de les retribucions i ha criticat la postura del Ministeri.
La postura del Ministeri és cerrada, que no viene a contemplar las situaciones que nosotros vemos que son necesarias que se contemplen. Las retribuciones también son muy importantes porque la reclasificación profesional se tiene que dar y en esa reclasificación tiene que haber un aumento de retribuciones porque hay colectivos que cambian de categoría profesional, que suben, y en ese momento su sueldo base tiene que subir.
A El govern continua amb la modernització i la renovació integral de la flota de vehicles i maquinària de l'Institut Balear de la Natura, que confia tenir completada l'any 2027.
En aquest sentit, avui s'ha fet a Son Tous a Palma la recepció de 3 furgonetes elèctriques, 2 camions lleugers, una retroexcavadora i un remolc, entre d'altres, que es destinaran a la conservació del medi natural i a la lluita contra incendis forestals. L'import ha estat de 465.000 euros procedents de fons europeus Next Generation. Paral·lelament, també s'ha duit a terme la primera recepció de vehicles i maquinària adquirits a través dels fons de l'impost de turisme sostenible, que destina 5,2 milions d'euros a la renovació de la flota de l'Ibanat. Joan Simonet és el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural.
Tot això és un material que a partir d'ara, d'aquesta campanya, ja s'aplicarà a la neteja de boscos, que redunda en aquest tema de la prevenció d'incendis. Jo crec que són formes que, en les quals, quan mordem, que mos gasten els dobbers de CITES, són dobbers que sabeuen, dobbers que tindran els seus efectes i tenen aquesta importància, a part de després de facilitar les condicions de feina del personal de Sibanat.
Les contractacions continuaran i està prevista l'adquisició de més material de neteja forestal. La intenció és tenir la flota totalment renovada en 2027.
IB3 s'assuma a la feina per visibilitzar el suïcidi com una problemàtica social.
IB3 Ràdio estrena les desaparicions.
El primer intento fue con 12 años.
Demà s'estrena el nou podcast Les Desaparicions, una minissèrie documental de 5 capítols dirigida pel periodista Joan Cabot, que trenca el silenci al voltant del suïcidi.
El projecte que es presenta ahir a la Misericòrdia és fruit de més d'un any de documentació i mig any d'entrevistes de Joan Cabot amb supervivents familiars, psiquiatres, psicòlegs i altres professionals. Una feina que, segons ell, vol anar més enllà de les xifres i centrar-se a les històries humanes.
Ha estat un tema tractat, però moltes vegades tractat sempre de l'òptica de la salut mental, que realment només és com una part de la qüestió. I tenia la sensació que hi havia molt més a gratar. I això és el que he intentat fer.
Aquest nou podcast estarà disponible a la plataforma La Carta d'IB3 i cada dimecres se'n publicarà un nou capítol.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
A Xiu Xiu hem obert càsting.
Bones, Inés, què tal, com estàs?
Hola, Inés Mateu, com estàs?
Ei, Inés, com estàs?
Tenc el WhatsApp saturat de missatges, però, companys, vos he de dir que el càsting ja ha estat tancat i han trobat el candidat ideal. Un home alt, madur, amb oratòria, graciós i amb experiència. Xavi Oliver, molt bon vespre.
Bon vespre, com estàveu, estimats? Escolta'm, com és això?
Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver, de dilluns a dijous a les 8 del vespre. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
S'agreuja la situació a Gaza. L'exèrcit d'Israel ha llançat avui matí una ofensiva a gran escala per intentar apoderar-se de la ciutat de Gaza.
Després de setmanes de bombardejos intensos i d'ordres d'evacuació de la principal zona habitada de la franja, a més d'un milió d'habitants, avui ha començat el gran atac per terra. Ho ha anunciat el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu just abans de ser jutjat per corrupció. L'argument és destruir la infraestructura de Hamas i per això la població civil està abandonant la zona com pot.
Mentrestant, una comissió d'investigació de les Nacions Unides conclou que Israel ha comès genocidi contra la població palestina a Gaza.
És una anàlisi jurídica de 72 pàgines que ha elaborat aquesta comissió. Navy Pillay és presidenta de la Comissió d'Investigació de l'ONU sobre els territoris palestins ocupats.
Genocide is occurring.
S'està produint un genocidi a Gaza i hem nomenat els 3 individus que creiem que són responsables. Un és el primer ministre Benjamin Netanyahu, l'altre el president Isaac Herzog i el tercer l'exministre de Defensa Joaf Galant. I com actuen com agents de l'Estat, aleshores l'Estat d'Israel és el responsable.
A tot això creix la pressió internacional per reclamar un alto al foc. Espanya no participarà al Festival d'Eurovisió si no hi expulsa Israel.
La proposta del president de l'ens públic ha sortit endavant per majoria absoluta després d'hores de debat i és la resposta a la matança que du a terme Israel contra la població palestina a Gaza. Abans d'Espanya, Irlanda, Eslovènia, Islàndia i els Països Baixos ja han dit que no hi participaran si Israel hi va.
Això després de les protestes en contra de la participació de l'equip israelí a la Vuelta. Avui s'hi ha referit la ministra portaveu del govern estatal, Pilar Alegría.
El deporte ni es ni puede ser una isla independiente de lo que sucede en el mundo real. Y más cuando ese mundo real nos habla de que se están arrasando los derechos humanos. Y yo les voy a decir algo. Durante especialmente estos días, la ciudadanía española se ha convertido en la voz de la conciencia de Europa.
Amb les declaracions de Pilar Alegría arribarem a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
Són 2:30. Bon dia. Acabament irregular de la temporada a les zones turístiques de la badia d'Alcúdia. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Mentre els hotels de la platja de Muro preveuen durant l'octubre una ocupació superior a l'any passat, que va ser de rècord, els hotels de Can Picafort i del Port d'Alcúdia, ara mateix les reserves són inferiors a fa un any.
100 municipis de l'illa, segons la plataforma Mallorca per viure, no per especular, creixeran en conjunt amb més de 250.000 places residencials.
Són els càlculs que ha fet aquesta entitat arran de la llei d'actuacions urgents destinades a l'obtenció de sol aprovada fa poc. Diuen que aquests nous habitatges no seran de preu limitat, sinó lliure.
I Parau esmenta això que ara sentireu.
El nostre centre, parlar català, costa.
Per els passadissos no se sent gaire el català, i això també diu molt.
Soc negra, soc mallorquina i parlo en català.
Aquest que heu sentit és el crit d'atenció que han fet joves racialitzats de l'Institut Josep Sureda i Blanes de la barriada de Son Gotleu a Palma, i han fet aquest crit, aquest clam, als seus professors.
En un vídeo els demanen que no els girin la llengua i els continuïn parlant en català perquè ells són mallorquins i no es volen sentir exclosos.
Quan són 2:31, allò que volen fer ara és saber com se circula arreu de les carreteres de Mallorca. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Laura Moro, quina és la situació ara mateix?
Muy buenas tardes. Pues a estas horas encontramos algo de retención en las llegadas a Palma desde la carretera de Valdemosa y autopista de Andratx en el enlace con la vía de cintura. Y allí en la vía de cintura encontramos también retención, como cada día a estas horas, en sentido aeropuerto, desde la altura de la salida de San Rapiña hasta la altura de la salida de la autopista Vinca. Esto es todo por el momento. Muy buenas tardes.
Moltes de gràcies a Laura Moro, de la DGT, Ivan López, al control tècnic. Nosaltres feim ara una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornarem.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
IV3 dona una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears per aconseguir el 70% de supervivència l'any 2030. Per més informació, www.contraelcancer.es i al telèfon 971 24 40 00. IV3, tots donam una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
Escoltant la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
Ho hem dit en començar, al nord de Mallorca, encara al final de la temporada turística amb perspectives irregulars segons la zona i la tipologia d'hotel. Mentre que els hotels d'Alcúdia i de Can Picafort preveuen una ocupació inferior a l'octubre de l'any passat, els hotels de la platja de Muro pensen que aquest tornarà a ser un any de rècord pel que fa al darrer mes d'aquesta temporada.
Tenint en compte que totes aquestes zones hoteleres de la badia d'Alcúdia es dediquen al mercat alemany, l'explicació d'aquesta desigualtat és als hotels de la platja de Muro, amb un gran nombre d'hotels reformats de fa poc, es dirigeix a un turista de més poder adquisitiu. En canvi, aquest perfil és més mal de trobar entre els turistes alemanys de Can Picafort i el port d'Alcúdia més afectats per la inflació al seu país. Així ho explica el vicepresident de l'Associació Hotelera d'Alcúdia i Can Picafort, Jaume Rac.
Sembla que les perspectives no són tan bones com, per exemple, l'any passat. Són un poc inferiors. Vam crear un descens. No preocupa molt, de moment, perquè els preus, les tarifes de venda són superiors a les de l'any passat. L'octubre d'enguany sí que tal vegada arrossegui aquesta menor venguda del mercat alemany.
Per a Pepe de Luna, president dels hotelers de la platja de Muro, la clau de la bona ocupació és les reformes d'hotels.
Els últims anys, després del Covid, ha habido grandes reformas y antes del COVID también. Entonces, las reformas que se han hecho han aumentado la calidad, hemos aumentado los precios y el cliente sigue siendo, se va satisfecho y sigue repitiendo.
Tanmateix, en una cosa coincideixen les dues associacions hoteleres de la Badia d'Alcúdia, que a partir d'ara el perfil de turista canvia. És Jaume Rac.
Des que ha acabat el mes d'agost ja els lots se'n veuen pocs, el perfil de turista canvia. Ara ja torna a començar i hi torna a haver un petit revival de cicloturistes.
Totes dues entitats coincideixen també que molts pocs hotels estaran oberts a partir de Tots Sants, dia 1 de novembre.
I 7 municipis de l'illa, segons la plataforma Mallorca per Viure, no per especular, creixeran en conjunt amb més de 250.000 places residencials. Això, segons calculen, arran de la llei d'actuacions urgents destinades a l'obtenció de sòl aprovada fa poc.
Aquestes xifres desprèn dels càlculs fets pel geògraf Gabriel Garcias per encàrrec de la plataforma. Segons aquest especialista, els 7 municipis que es poden acollir a la norma, que són Palma, Llucmajor, Manacor, Inca, Marratxí, Calvià i Alcúdia, és a dir, els de més de 20.000 habitants, incrementaran el sòl urbanitzable en un 11% de mitjana. Aquestes són les eines que ha emprat la plataforma per fer el càlcul, explica Garcias.
Tot això se basa en sistemes d'informació geogràfica, que són programes que combinen cartografia i bases de dades, i bàsicament se va començar a treballar a partir de dues fonts de dades, el Pla Territorial Insular. Combinat amb això, vaig obtenir també les dades del mapa urbanístic de les Illes Balears. O sigui, parlant de places residencials, no vol dir població directament, però se pot traduir en població perfectament, al cap d'un temps. Pot xocar amb molt de problemes a nivell de serveis, de necessitats d'equipaments.
Davant d'aquest creixement a les anomenades zones de transició, la plataforma Mallorca per Viure, no per especular, manifesta que no se soluciona el problema de l'accés a l'habitatge, perquè consideren que la meitat de les noves construccions no seran de preu limitat, sinó lliure. Segons el seu parer, això fomenta l'adquisició per part d'estrangers del poder adquisitiu.
Parlam d'habitatge, d'accés a l'habitatge, i també ara ens referirem a un edifici d'habitatges que fins fa poc ha estat en peu al carrer entre 1 de desembre de Palma, perquè l'Ajuntament defensa la legalitat de l'esbocament total de l'edifici de Gaspar Benassa. La gerència d'urbanisme recorda que el PSOE i l'entitat conservacionista Arca, que el tècnic han conclòs que ni la façana ni l'interior d'aquest immoble no tenen, diuen ells, cap valor arquitectònic i que, per tant, la promotora ha d'executar les obres.
L'esbocament de l'edifici del conegut arquitecte Benassa ha provocat tot un seguit d'informes tant de tècnics de l'Ajuntament com del Consell de Mallorca. El regidor d'urbanisme de Cort, Òscar Fidalgo, ha detallat avui tots aquests expedients i ha assegurat que tomar l'edifici íntegrament és legal. També li ha demanat al Partit Socialista l'oposició que signi una declaració responsable a través de la qual es faci càrrec de possibles indemnitzacions en cas de continuar endavant amb aquesta lluita.
Y yo lo que le pediría, como le vengo pidiendo siempre al Partido Socialista, es un poco de responsabilidad, sobre todo en favor del buen funcionamiento de la administración local, porque no se está poniendo en duda una decisión de carácter político, sino se están poniendo en duda informes suscritos por los mismos técnicos municipales que había en la gerencia de urbanismo cuando gobernaba el Partido Socialista.
I per la mare de ramaderia, perquè el govern començarà d'aquí a poc la campanya de vacunació del serotip 3 en 50.000 dosis, això després del nou brot de llengua blava detectat en una guarda d'ovelles al terme de Bunyola. La intenció del govern de la Conselleria d'Agricultura és vacunar en un radi de 10 quilòmetres d'aquest primer focus.
La campanya de vacunació es dividirà en dues fases en 230.000 vacunes més que s'afegiran a les 50.000 inicials. El director general de ramaderia, Fernando Fernández, assegura que es tracta d'una situació preocupant i un nou repte. Són declaracions al programa El Día.
Vamos a tratar de controlar la extensión del virus en un radio de 10 kilómetros a la redonda del foco y vamos a tratar que esto sea así.
L'explotació afectada es troba al municipi de Bunyola i té 156 ovelles. Segons el regidor de Medi Ambient del municipi, Juan Antonio Riera, la situació està controlada i l'insecte responsable d'aquesta malaltia ja ha acabat el seu procés.
Tenen el foco molt, molt ben situat, ja el tenen controlat. Control del moviment del bestiar i, el més important, desinfecció i neteja de granges. També aquí afegir una vigilància veterinària molt reforçada.
Les cooperatives, en canvi, es mostren preocupades per aquest nou brot i demanen a la conselleria que hi posi solució.
I això que vos direm ara, vos advertim, podria ser un titular real, però, afortunadament, no ho és. El titular en qüestió diu: tres ferits greus i un de lleu en un accident embolcar una embarcació a la platja de Palma. Ja ho han dit, no és un titular real, però en aquest cas es tracta d'un simulacre que s'ha duit a terme avui de matí per avaluar la capacitat de resposta immediata dels equips d'emergència. L'any 2024 va tancar amb més de 420 rescats de barques recreatives a la badia de Palma.
Eren les 11:10 del matí quan s'ha posat en marxa l'operatiu en què una embarcació ha simulat perdre el control i ha volcat a 200 metres de la costa. Quan el socorrista que hi havia a la torre més propera ha vist l'accident, s'ha activat el protocol amb tots els recursos de salvament i emergència disponibles. El regidor de Medi Natural de l'Ajuntament de Palma, Jonès Bausà.
I amb aquesta resposta, amb aquest simulacre, el que posaran de manifest és la ràpida actuació i lo ben preparats que estan aquests serveis municipals en cas que hi hagi qualsevol incidència.
A l'operatiu han participat Salvament Marítim, l'U2, Policia Local de Palma, Policia Nacional i Guàrdia Civil, a més dels socorristes de diferents torres de vigilància i rescatadors especialitzats. S'ha mobilitzat una moto aquàtica, una embarcació, ambulàncies de suport vital bàsic i un helicòpter de salvament marítim. Tot un desplegament en què moltes persones, entre residents i turistes, han observat amb atenció.
Está muy bien que hagan estos simulacros porque así vemos que la gente está preparada para cualquier incidencia.
Ya, pero hace falta porque ocurre cada día y es importante que saber cómo actuar.
L'objectiu del simulacre és identificar els punts de millora dels protocols vigents i respondre de manera eficaç a qualsevol tipus d'emergència.
I pareu esment ara les veus d'aquests al·lots i de joves que ara sentireu.
El nostre centre, parlar català, costa.
Pels passadissos no se sent gaire el català i això també diu molt.
Soc negra, soc mallorquina i parlo en català.
Ei, professors, sí, vosaltres sou els nostres referents i sou les persones que mantenen viva la nostra llengua dins l'aula.
I del que heu sentit són les veus d'alumnes, de joves, d'adolescents, d'estudiants d'ESO i de batxillerat de l'Institut Josep Sureda i Blanes, el centre que es troba a la barriada de Songoleu a Palma, molt a prop o just a de vora de la via de cintura. Per ventura ja els havíeu sentit, perquè aquest vídeo s'ha escampat arreu arreu aquests darrers dies a través de les xarxes socials. El motiu és el clam, la petició que fan aquests joves als seus professors i que els diuen que no els canviïn la llengua, que els parlin sempre en català, perquè aquest és l'idioma que han après a l'educació primària. Aquests al·lots d'origen diversos i racialitzats diuen als seus professors no m'escloguis, ensenyem en català.
La situació que denuncien sentir-se exclosos i que no els parlin la llengua de les illes és comuna arreu dels centres de les Balears i la iniciativa, segons un grup de professors del centre, no sorgi d'un grup de docents en consciència lingüística, sinó dels mateixos estudiants. Així explica Biel Amengual, professor de tecnologia, quina ha estat la motivació d'aquest vídeo que acumula milers de visualitzacions.
El professor pot canviar xip i no se'n dona compte i tothom és tant per cent d'ús de la llengua, baixa molt i va dir com dir, escoltau, anem a intentar cuidar aquest tant per cent perquè és fonamental per ells, perquè es tinguin un poc d'immersió i perquè així l'aprenguin molt millor.
Curiosament, la iniciativa no ha partit del Departament de Llengua Catalana, sinó de docents d'altres matèries. Coloma Lledó és professora de Geografia i fa aquesta reflexió sobre els seus alumnes d'aquest institut de Songoleu.
Hi ha molt de nouvinguts, però també hi ha molta gent que no són nouvinguts, són nascut aquí ja, aquests al·lots. El català també és part d'ells.
El vídeo l'han difós ara, però l'han registrat a final del curs passat.
Han parlat de joves, han parlat d'adolescents i, curiosament, el Consell de Mallorca oferirà un cicle de conferències sobre salut mental juvenil i ho farà amb el nom Endinsa't en les teves emocions. Tot això arranca 6 de cada 10 joves de Mallorca varen patir problemes de salut emocional l'any 2023, segons les darreres dades del baròmetre de la joventut.
Les sessions comencen dimecres dia 24 i s'allargaran fins al juny. En total, 9 conferències que tractaran el trastorn de salut mental, l'autoestima i l'impacte de la tecnologia en la vida dels joves i s'oferiran recursos pràctics a aquests. La primera sessió comptarà amb el testimoni de la futbolista internacional i supervivent de càncer Virginia Torrecilla.
Estoy muy agradecida no solo por poder ser partícipe de ello, sino también por poder contar una historia que creo que al final viene mucho más allá de un cáncer, ¿no? Sino del proceso de una mujer que quiere jugar a fútbol y sobre todo pues todo la carrera que tiene como tal. Y creo que desafortunadamente esta, que ahora mismo tiene nombre y apellido, que se llama Salud Mental, desgraciadamente toca a muchas personas, a muchas casas.
Aquest cicle de conferències sobre salut mental és una continuació del de l'any passat, que va ser un programa dedicat a pares, mares i professionals. Enguany fan una passa més convertint els joves en protagonistes actius del seu benestar emocional.
I ara vos feim una proposta cultural que és apta per a tots els públics perquè l'apunteu al calendari. El cèlebre Circ Bové, que sol tenir la base al poble de Sineu, es trasllada momentàniament a Pollença durant aquest mes. Això és un motiu del 20è aniversari que s'instal·larà el seu embalat a Can Escarrinxo, a Pollença, com han dit.
Això serà entre els dies 25 de setembre i el 12 d'octubre i passaran artistes com el cèlebre pallasso català Tortell Poltrona, Wilbur o Xanguito, i també artistes pollencins com Amb d'Aldufats i el seu espectacle Amb Aldufes. Dia 4 d'octubre tindrà lloc la gala de celebració del 20è aniversari del Circ Bové. Alhora, els integrants del Circ Bové diran adeu a l'embalat que els ha acollit durant 20 anys i que substituiran per un de nou. Així ho explica Tia Jordà, director del circ, com serà de motiu per a ells aquest 20è aniversari.
Que serà molt motiu no només per jo, sinó per tot l'equip de Circ Bové, és despedir aquesta carpa que ens ha acompanyat durant 20 anys. Que han estat 20 anys que per allà hi han passat milers de persones i milers d'artistes que s'han acomodat molt en aquell espai, no?
I doncs ja ho sabeu, qui vulgui anar al Circ Bové a Pollença, en concret a Can Escarrinxo, ha de saber que hi serà entre el dia 25 de setembre i dia 12 d'octubre. Amb aquesta informació cultural haurem arribat a les 2:45. Venen ara els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Temps d'esports que avui compartim amb Marta Sampas. Bon dia de nou.
Bon dia.
I que hem de començar amb la derrota del Mallorca. Continua sense poder guanyar.
Els vermells varen perdre 3-2 contra l'Espanyol ahir vespre a Cornellà en un partit que es va posar en contra ja els primers 34 minuts, quan perdien per 2-0. A partir d'aquí, la remuntada pareixia impossible, però un penal transformat per Muriz i el 45 i l'expulsió de Pere Milla, el temps afegit de la primera part, feien creure que es podria aconseguir. El segon temps, contra 10, amb 2-1 al marcador, amb els canvis d'Arrasate i en 45 minuts per davant, el Mallorca va cercar l'empat i el va trobar. Va ser del minut 65, novament amb Muricci com a protagonista. Amb el 2-2 s'arribava al minut 81 quan Raillo provocava un penal que convertia Quique García. Un cop més per un equip que necessitava sortir reforçat del camp de l'Espanyol. Sentim l'entrenador Yago Barrasate.
Cuando empatas y cuando lo tienes ahí, pues el mazazo es mayor. Por cómo se ha puesto el partido, si aquí sacas un buen resultado, pues hubiese reforzado el grupo y ahora es todo lo contrario, ¿no? Parece que es un golpe más.
L'entrenador dels vermells es mostrava preocupat a banda del resultat pels errors comesos en el partit.
Es una derrota durísima y preocupado también, porque creo que hemos cometido errores que no podemos cometer. Entonces, esto es primera división y en primera división tenemos que hacer las cosas mejor y no podemos dar facilidades y creo que hoy los hemos dado y eso es lo que tenemos que corregir.
Un dels protagonistes del partit va ser el davanter Vedan Muriçi, que va marcar 2 gols i va tenir ocasions inclús per fer el tercer. Tot i que el Kosovà suma 3 gols en 4 partits, cap d'ells ha servit per aconseguir la victòria. Sentim Muriçi.
Bueno, una derrota no merecida, ¿no? Hemos jugado bien, empezamos bien la partida. Yo creo que nos pillaron durmiendo primeros 2 goles, así que... Que nada, luego tarjeta roja nos favorece a nosotros, un gol justo en el minuto donde necesitábamos antes de descanso. Empatamos, tuve yo una oportunidad, tuvimos mucho, yo creo que no era merecido.
Amb un punt, el sumat a l'empat contra el Celta, el Mallorca és penúltim a la classificació i diumenge ha de rebre Sant Moix l'Atlètic de Madrid.
Aquí lo importante es el Real Club Deportivo Mallorca y tenemos un punto en 4 partidos, por mucho que el calendario haya sido difícil. Y tenemos que empezar a sumar y lo importante es el club y más allá de estas 2 semanas, o si es más duro o menos duro, somos profesionales y mañana tenemos que preparar ya el partido del Atlético de Madrid y reforzar las cosas que hemos hecho bien y no cometer errores porque el domingo nos viene un equipo también que si cometemos errores va a aprovecharlo seguro.
Muriçi fue una crida a la afició per aconseguir el primer triomf del curs diumenge a Sant Moix.
Necesitamos un poco de suerte, no quiero quejar ni ver cómo causa, tampoco nos favorece el calendario, pero eso no engaña a la gente, nosotros estamos haciendo bien, estamos jugando bien, lo que pasa que también calendario, toda esa cosa es lo que está pasando alrededor, no nos favorece. Yo solo pido al aficionado, a toda la gente que juntamos y unimos, que seamos un puño todos juntos y contra Atlético Madrid el domingo, buen tiempo. tiempo, buen día y espero todo el mallorquín estás ahí para apoyar a tope a nosotros para sacar primera victoria de esta temporada.
El Mallorca Atlètic de Madrid jugarà diumenge a les 4 i quart i el podreu seguir en directe a IB3 Ràdio des de les 2 i mitja amb tota la prèvia.
El pròxim rival del Mallorca, Marta, arribarà a l'Illa després de debutar en Champions.
Sí, perquè avui torna a la Champions, ho fa amb la fase de grups, i l'Atlètic de Madrid jugarà demà al camp del Liverpool. Però avui vespre ja juguen tres representants espanyols. D'una banda, quan siguin les 6:45, l'Atlètic Club rebrà l'Arsenal a Sant Mamés. Sentim l'entrenador del conjunt basc, Ernesto Valverde.
Nos hace mucha ilusión jugar esta competición, la competición más importante de... en cuanto a competición europea, en cuanto a competición internacional de clubes, es una competición que los clubes no se reservan nada, que la juegan con todo, y bueno, también es una manera de probarnos y al mismo tiempo el que esta competición nos sirva para ser mejores y para poder competir mejor.
I a les 9 del vespre, dos partits. El Villarreal juga el primer partit d'aquesta fase de grups al camp del Tottenham. Del primer rival dels groguets n'ha parlat el seu entrenador Marcelino.
Es un equipo muy intenso, que presiona muchísimo, un equipo muy rápido, muy agresivo y que nos va a generar muchísimos problemas. Pero nuestra idea es competir desde que se ponga el balón en juego. Yo creo que esta competición también supone un atractivo y una activación pues extraordinaria.
I el Real Madrid de Xavi Alonso rebrà el Bernabéu al Marsella. El tècnic basc sap el que es guanyar les Champions com a futbolista, primer amb el Liverpool i amb el Real Madrid l'any 2014. Ara, com a entrenador, parla d'il·lusió màxima perquè comenci la competició europea.
Con la ilusió màxima que supone jugar la Champions con el Madrid, ¿no? Si la Champions en todas partes es especial, si cabe para el Madrid un poco más, y siendo en el Bernabéu, con toda la historia que tiene, pues es más motivante, ¿no? Empezamos nuestra temporada en competición europea, después del inicio de Liga, y la gente está con ganas, y mañana tenemos un rival exigente, un rival de alto nivel, y esperamos empezar bien.
Això serà avui, però com dèiem a l'inici, demà ja serà el torn de l'Atlètic de Madrid, que visitarà el Liverpool, i el dijous li tocarà el Barça, que jugarà al camp del Newcastle.
En bàsquet, avui hi ha derbi de primera FEB a Pollença.
El Palmer Bàsquet i el Fibui Palma jugaran avui a les 7 del trofeu a On Illes Balears, que celebrarà a Pollença. Un partit amistós que servirà per continuar amb la posada a punt de la Lliga, que s'encetarà just d'aquí 10 dies. El Fibui s'estrenarà a domicili contra el Cartagena el dissabte 27. Sentim l'entrenador Pablo Cano en declaracions als mitjans del club.
El partido que importa es el primer partido de la Liga, ¿no? Y son todos los partidos de la Liga. Este partido para nosotros es eso, un partido de preparación que nos permite a nosotros ejecutar algunas cosas que venimos entrenando y también a partir de este partido generar observaciones propias para detectar exactamente algunos potenciales que tenemos y ya lo venimos descubriendo, pero para hacer algunos ajustes.
El mateix pensa l'entrenador del Palmer, Marco Justo. El partit d'avui contra el Palmer ha de servir per ajustar... El partit d'avui contra el Fibui, volien dir, ha de servir per ajustar detalls de cara al debut contra el Palència. El Palmer jugarà la primera jornada de Lliga el diumenge 28 de setembre. Sentim el tècnic Marco Justo.
Es un partido más y con el mismo objetivo de siempre, que es el de crecer con respecto o dar un pequeño paso más en el crecimiento del equipo con respecto al partido de Estudiantes, ¿no? Y es... Bueno, pues será la situación que es un derbi, pero vamos, nosotros no tenemos otra cosa en la cabeza que el crecer como equipo y seguir ajustando cosas que hay que corregir.
I l'Estia de Menorca ha tancat el fitxatge del pivot austríac Finn Scott. El jove jugador, de 19 anys i 2,3 d'alçada, arribarà cedit pel Gran Canària de la Lliga ACB.
En ciclisme, Mavi García tornarà a capitanejar la selecció espanyola en el Campionat del Món.
La cita mundialista de ciclisme en carretera es disputarà del 21 al 28 de setembre i ho farà per primera vegada a Àfrica. A la convocatòria de la selecció hi és Mavi García com a capitana, en canvi no hi és la també mallorquina Yurani Blanco. Les dues estaven preseleccionades, però finalment Mavi, als seus 41 anys i guanyadora, recordant d'una etapa al darrer Tour de França, serà la que capitanegi un equip que vol millorar la desena posició aconseguida a la prova en línia del Mundial de Glasgow l'any 2023.
Gràcies, Marta. Fins aquí la informació esportiva. És moment a l'informatiu migdia de fer un repàs a la crònica cultural. Abans, però, una petita pausa.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Aquest és en Toni.
Com anem?
Un home molt mallorquí. Però quan seu a taula i fa un glob de vi, no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Vols emprendre? Viu l'Emprend Day organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Orga i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprendeymallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Emprèn.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Les estrelles no moren, però sí que ens deixen. Acabem de saber que ha mort Robert Redford, a 89 anys, i amb ell parteix Sandra Martínez. Molt bon dia.
Bon dia.
Una de les llegendes de Hollywood.
Sí, durant uns anys el món es dividia entre les enamorades de Paul Newman i les que adoraven Robert Redford. La veritat és que no sabria amb qui quedar-me, però dos actors meravellosos, dos rostres perfectes que coincidiren, per exemple, en dos clàssics, amb El Golpe i en Dos homes i un destí, d'on sorgí, per cert, el nom de Sundance, el que li posaria el festival que ell lideraria i que obriria les portes al cinema més nou i independent dels darrers anys. Aquesta és la banda sonora d'aquesta pel·lícula de Dos homes i un destí, la que escoltàvem al principi, Barbara Streisand, la responsable també de la pel·lícula amb Robert Redford, la de Tal com eren, en fi, tots aquests foren només dos, alguns de la llarga llista de títols que el feren un referent, però en voleu un altre, el seu John Woodward, un dels periodistes del Watergate, a Tots els homes del president.
Supposedly he's got a lawyer with $25,000 and a brown paper.
No, I have to do this my way. You tell me what you know, and I'll confirm. I'll keep you in the right direction if I can, but that's all. Just follow the money.
Creo que puedo ayudarla. Rompió a reír sin medida y sin pausa, mientras sus ojos vagaban perdidos. ¡Ja, ja! Dijo. Bien claro veo ahora que sabe remar el diablo. Adiós, adiós.
Se está saltando versos.
Suprimo los trozos aburridos.
I qui no ha somiat mai que li rentin el cap igual que feu a Meryl Streep a Memòries d'Àfrica. En fi, Robert Redford guanyà un Òscar per Gente Corriente, a la qual va dirigir, i també un altre el 2002 per tota la seva trajectòria.
As an artist, I just can't think of a better life than the one that I've been blessed with. It's just a great ride, with many wonderful relationships and experiences along the way. And it's a ride I hope to continue.
En el seu discurs reconeixia que no s'imaginava una vida millor que la seva i que esperava poder seguir durant molts anys més. En fi, han estat fins avui, fins als 89 anys, quan Robert Redford ha mort.
Al marge d'aquest comiat, Sandra, hem de parlar del Teatre Principal de Palma, que canvia de cara, o seria millor dit, estrena temporada amb una nova imatge. Deixa enrere el blanc amb la taca negra, sòbria, amb el nom de l'espai, i es lliura a la il·lustració de la mà del creador Felip Ariza.
Sí, un català amb arrels balears, afincat a Lloseta, que assegurava estar vivint un dels moments més feliços de la seva trajectòria professional gràcies a aquesta tria per elaborar el nou disseny gràfic de temporada del Principal. Feliç per la llibertat creativa que ha tingut, pel resultat resultat assolit i per formar part de la història del Principal.
Som de Barcelona, però dos dels meus tres fills ja han nascut aquí. La meva àvia menorquina li agradava molt venir aquí des de Menorca i el meu besavi, que era mallorquí, també freqüentava el teatre i que tants anys després i havent passat per Barcelona i a més acabi jo aquí avui presentant això, doncs em fa molt feliç.
Miquel Martorell, el director del Principal, ja ha avançat que aquesta renovació es farà cada any. Els llibrets, el merchandatge, la cartelleria, tot mutarà cada nova temporada, mantenint, això sí, l'essència.
I ara mos han llançat un món il·lustrat, no? Una il·lustració, però, que és digital, que la tècnica és digital, parteix d'una base primer pintada, després passa digital, que creiem que pot tenir moltes aplicacions, i la temporada que ve anirem a un altre món il·lustratiu o d'imatge, no? A mi m'agrada sorprendre, això sí, dins dels mateixos formats, perquè a mi m'agradaria que la gent col·leccioni aquesta programació i la tingui a casa.
Nova imatge per una temporada que es posa en marxa dissabte, que ho fa en partida doble, amb teatre, amb l'estrena de Tombares prometre una història d'amor, que l'endemà, per cert, es podrà veure al Teatre de Manacor, i també amb dansa, amb una proposta especial dirigida a un públic molt concret.
Especialment pensat per joves, també és un dels públics que volen cuidar, perquè és una producció de la companyia Roberto G. Alonso i el Teatre Nacional de Catalunya, dissabte a les 7 de l'hora baixa, que mos parla de la solitud dels joves, l'assetjament en xarxes, etc. Crec que és un espectacle compromès amb una companyia jove i trobàvem que era molt necessari obrir temporada amb aquest tipus de propostes.
Són les 3, l'actualitat en aquesta hora, avui dimarts 16 de setembre, passa per la declaració d'emergència migratòria a les Balears. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. Aquesta declaració d'emergència l'ha aprovada el Consell de Ministres i preveu noves infraestructures d'acolliment, com ara dues instal·lacions d'espais modulars d'acolliment temporal de persones migrants en trànsit en els ports d'Eivissa i Formentera, aquestes dues d'imminent obertura, i també un tercer espai projectat en el port de Palma. Aquestes instal·lacions estaran dotades de serveis de seguretat, higiene i climatització i contemplen també espais específics per l'allotjament de dones i de menors. El govern estatal destinarà a aquestes actuacions 6,75 milions d'euros.
I el govern ja ha dit que considera insuficient aquesta declaració i que no s'ajusta a la petició que va fer, que demanava la declaració de contingència migratòria, no d'emergència. Parlament, Maria Eugènia Queglas, bon dia.
Bon dia. El govern de Provença no li ha vengut gent de nou la declaració aprovada pel Consell de Ministres. Això esperava, però no és el que desitja. Vol que es declari la contingència migratòria, no la d'emergència, perquè aquesta, com explica la vicepresidenta Antònia Maria Estarelles, només facilita la tasca dels ministeris a les Balears.
El que ha fet el govern d'Espanya en el mes d'agost es respon només a la única necessitat, que és la seva, que és l'arribada d'aquests migrants després de que diferents entitats posessin de manifest que estaven a l'intempèrie, que estaven dormint a l'aire i que no tenien un lloc a bon acollir-se. Per tant, pel govern de Illes Balears no canvia la situació. Per nosaltres, el nostre principal problema és la competència que tenim en tema de menors als diferents consells insulars.
I és que el que ha aprovat avui el Consell de Ministres permetrà que, per exemple, es facin les obres d'acollida en els ports, però en cap cas suposa que els consells deixin de rebre els 49 menors procedents de Canàries. Per tant, no reconeix la saturació dels centres d'acollida de Cadilla.
Gràcies, Maria Eugènia. La Conselleria d'Educació, d'altra banda, engega la maquinària que podria apartar de la docència el mestre de Son Sardina, condemnat per assetjament.
Educació convocarà la comissió paritària, que és l'organisme en què s'ha de votar si el mestre, Miquel Roldán, se sotmet a una avaluació de riscos laborals per decidir si està en condicions de fer feina amb menors. Va ser condemnat, recordem-ho, per assetjament per un jutjat que no el va inhabilitar i per això ara està destinat en aquest centre de Son Sardina. Com a mesura de protesta, els alumnes no estan assistint a classe.
I avui també protesta a la sanitat.
Contra l'Estatut Marc, aquesta vegada liderada per les infermeres, que, entre d'altres qüestions, reclamen jubilació anticipada del col·lectiu a partir dels 60 anys i també l'ampliació de la carrera professional.
Enmig d'una escalada de violència a Gaza, amb una ofensiva per terra, Espanya condiciona la seva participació
a Eurovisió a l'expulsió d'Israel.
Ho ha aprovat el Consell d'Administració de Ràdio i Televisió Espanyola per mort de la massacre de l'Estat d'Israel contra la població palestina de Gaza. Avui ha intensificat Israel els atacs per terra a Ciutat de Gaza, cosa que ha provocat un nou desplaçament massiu de població civil cap al sud. Just avui, una comissió d'investigació independent de l'ONU ha conclòs que Israel ha comès genocidi contra els palestins.
I hem conegut també avui l'assassinat, un assassinat masclista a Múrcia. Un home ha matat a ganivetades la seva dona a l'Algar, a Cartagena. L'home de 66 anys ha estat detingut, segons ha informat la Guàrdia Civil. El cos de la dona, de 64 anys, ha estat trobat a l'interior del domicili que compartien. I en clau cultural, ja ho sabeu,